Els camins. De la música. Fa pocs dies, i per una circumstància fortuita, un viatge a Portugal, vaig trobar-me que casualment actuava en la ciutat de Porto, on estava el gran saxofonista Likonitz. Vaig aprofitar per anar a escoltar-lo, perquè no sempre se pot escoltar autèntiques llegendes vives del jazz, i em vaig assabentar que casualment aquest dia era el seu aniversari, era el 13 d'octubre, com he dit, i feia 84 anys, 84 joves anys d'un mestre que no ha deixat d'evolucionar des de que va agafar el seu instrument. Konitz va néixer el 13 d'octubre de 1927 dintre d'una família no especialment musical, però espontàniament s'interessa per la música de jazz des de molt pronte, i als 10 anys, en escoltar a Benny Goodman per la ràdio, s'interessa pel clarinet, i això el va dur a estudiar aquest instrument. També a poc va entrar en contacte amb la música del jazz per la ràdio, i Coleman Hawkins va començar a ser el seu ídol, i per tant van ser els dos instruments, el clarinet i el saxo tenor, els dos primers instruments que va tirar-se a la boca el nostre protagonista d'avui. Un protagonista del qual heu escoltat ja tres interpretacions, en el que segurament és el primer disc que gravà al seu nom. Un disc que va gravar amb un grup que estava format per gent de la que, al voltant d'un mestre absolut, un mestre un poc raro, per dir-ho així, amb una personalitat molt especial, però amb una mestria reconeguda per tota la professió, va estar arropant a un grup de músics als quals tracta d'influir en les seues concepcions musicals. Estem parlant del pianista Lenny Tristano. La primera de les peces que heu escoltat es diu Progression, és del propi Lee Konitz. La segona es diu Retrospection i és de Lenny Tristano, i la tercera es diu, com s'anomena el disc que va eixir, que es diu Subconsciously. I en ell, el Likonitz està acompanyat, com hem dit, per Lenny Tristano al piano, Billy Bauer a la guitarra, Arnold Fiskin al contrabaix i Shelly Main a la bateria.
Thank you.
Lenny Tristano va començar molt prompte la seva carrera professional cantant en una orquestra un poc de ball, com era l'estil en el moment, estem parlant de l'any 46, en una orquestra que dirigia Hermet Karls i la seva dona Dorothy. Hermet Karls era un saxofonista a l'estil de Lester Young, un dels mestres encara en l'època, encara que superat, entre cometes, diguem, per la moda del bebop que en aquell moment ja havia esclatat i que feia que Dizzy Gillespie i Charlie Parker foren els amos del tot el tinglao. Malgrat que era una orquestra de ball en la que es feia un poc de tot i fins i tot Lykonitz cantava, va tindre la enorme fortuna de que en aquesta orquestra estiguera el pianista Lenny Tristano com a, evidentment, instrumentista, com a pianista, però també com a arranjador, i es donava classes de piano al director i començava a adiestrar també a Konitz, on va trobar que tenia matèria prima enorme per a poder fer d'ell un bon músic. Va entendre que era susceptible de desenvolupar una concepció musical personal que, si bé, òbviament, mai un es pot desempellugar d'allò que està passant al voltant, però que sí que podia ser una cosa diferent d'allò que era l'estil que s'imposava des del bebop. Les dues darreres peces que heu escoltat estan gravades en un restaurant de Nova York l'11 de juny del 55 per un grup que està composat per Lykonitz al saxo alto, Lenny Tristano al piano, Jim Remy al contrabaix i Art Taylor a la bateria. Una composició del propi Konitz, April, la primera, i després anava el Donnelly de Charlie Parker. Thank you. Líconitz va tindre la sort de que gent de la que estava en la vanguarda es fixara en ell molt pronte, com per exemple el arreglista i pianista Claude Thornhill, i estem parlant de l'any 47, encara abans inclús d'aquestes primeres gravacions, que són les primeres que tinc jo per data, i amb ell estava gent pues, com Gil Evans i Jerry Mulligan, que després varen donar molt que parlar, i que eren uns músics que en les seues concepcions estètiques s'allunyaven d'eixa, no sé com dir-ho, catarata impressionant de notes que era la música de la parella Parker Gillespie, i que anaven més per una música més depurada, menys apassionada, si això vol dir així, però sense perdre evidentment el swing, el ritme. Això els distanciava clarament de la moda del bebop, i a poc va anar creant-se el que s'anomena l'estil cool, que té un doble significat, però en general s'associa amb el sentit de fred. Cal recalcar que la majoria d'aquests músics eren músics blancs, inclòs Líconitz, i això pot ser, no ho sé, marca sempre una xicoteta diferència. Si bé no ara, en aquests moments a mi em dona la impressió que cada vegada que escolte música dels anys 30, 40 i fins i tot 50, se pot distingir els detalls dels músics blancs i els músics negres. En aquest cas heu escoltat dues interpretacions d'una parella de bons amics que eren Líconitz i Wayne Marsh, en uno saxo alto, òbviament Líconitz, i Wayne Marsh, que era saxo tenor, que varen ser els dos deixebles més interessants segurament de Lenny Tristano, junt amb el seu successor al piano, que era Sal Mosca, que també formava part del grup que interpretava, Billy Bauer a la guitarra, un altre tristanista absolut, el contrabaix d'Oscar Pettiford i la bateria de Kenny Clarke, en una gravació d'estudi del 14 de juny de l'any 55 a Nova York. Wayne Marsh i Líconitz varen ser dues de les persones segurament més estimades per Lenny Tristano com a deixebles, però evidentment Líconitz tenia més personalitat pròpia o més inquietud, o se pot dir com vulga, i realment Lenny Tristano en determinats moments parla amb una certa amargura de Líconitz com del fill pròdig, diguem, no? I ressalta la fidelitat de Wayne Marsh. Ells, de tota manera, eren molt bons amics i se complementaven molt bé, i aquestes dues peces que acabo d'escoltar són una mostra d'això. La primera es deia Topsy i la segona, I Can't Get Started, una peça de germans Gershwin.
Thank you.
La carrera de l'Iconitz, com hem comentat al principi de tot, és plena de vots estilístics molt nítids en una època o una altra, però sempre una connexió, que era evidentment el seu estil. Aquest estil de tocar les notes, diguem, una per una, un estil en el que ell mateix confessa que encara que poguera tocar més o menys ràpid una partitura, ell procurava donar-se temps per a pensar la improvisació que anava a fer, és a dir, no era una cosa d'un cop de cor i així el que eixia, sinó que és una persona que pensa el que va a fer i tracta de que les notes sonen clares, nítides, no utilitza pràcticament el vibrato, llevat d'algun final de frase, i busca sempre una sonoritat clara, que arribe bé al cor, però que arribe també al cap. Dintre d'aquest tipus de línia, hem pegat un bot enorme des de l'any 55 a l'any 77. En una formació de Nonet que va fer en aquest any, en una gravació que en els estudis de Sound Studios de Nova York va fer els dies 20 i 21 de novembre de l'any 77, amb un grup que estava format per ell, saxo alto, Ronnie Cooper al saxo baríton, Bart Collins a la trompeta i el flugelhorn, John Ecker a la trompeta, Jimmy Knepper al trombó, Sam Burtis al trombó i a la tuba, Ben Aronoff al piano, Nobby Tottat al contrabaix i Kenny Washington a la bateria. Com veieu, la sonoritat d'aquesta peça, que era ni menys ni menys que el Chichi de Charlie Parker, és una sonoritat pràcticament orquestal, molt acurada, uns sons molt purs. I fins així arriba el programa d'avui, Els Camins de la Música, un programa que hem dedicat el primer al gran Lee Konitz i que continuarem en pròxims programes i que podeu escoltar, com sempre ja sabeu, ací a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, al 101.4 de Ràdio Mistelera per allà per la Xara i que, evidentment, també podeu escoltar en directe o en diferit tant a internet, a Ràdio Clara, en el moment del directe, com en la web del programa www.caminsdelamusica.net, on podeu baixar-se tots els programes des del programa número 0. I res més, vos deixo ja en una fanfàrria que era la que habitualment gastava el Nonet en les seues presentacions públiques, composició del propi Lee Konitz, i fins al pròxim programa. Bona nit, bon dia, bona vesprada i adeu.